Continguts en xarxa.
Nou investigadores catalanes de diferents disciplines s'embarcaran en els propers dies en una missió a l'estació Mars Research Desert Station, una instal·lació al desert de Utah, als Estats Units, que recrea les condicions en què es desenvoluparia un viatge tripulat a Mart. Les integrants d'Hipatia, de l'Hipatia 1, conviuran del 16 al 29 d'abril en condicions d'aïllament per simular el dia a dia al planeta vermell. Per exemple, vestiran d'astronautes quan surtin a l'exterior o s'alimentaran de productes deshidratats. Un dels objectius principals és impulsar recerques per a futures missions a Mart. També volen visibilitzar les dones en la ciència i contribuir a canviar la narrativa de l'exploració espacial fins ara protagonitzada per homes. La missió, els treballs del qual van començar fa 2 anys, compta amb un pressupost d'uns 50.000 euros aportats per la Generalitat, la Fundació Catalunya La Pedrera i la Fundació Banc Sabadell. Parlem amb una de les 9 investigadores, la membre més jove de l'equip. Té 22 anys, és estudiant d'enginyeria a l'UPC i de física a la UNED. Helena Arias, benvinguda.
Hola, què tal?
Quina serà la teva tasca concreta en aquesta estació, en aquesta missió que simula el planeta Mart?
Si jo vinc de la tripulació, sóc el que nosaltres en diem backup. Traduït seria alguna cosa així com reserva. Realment, jo presencialment no hi estaré, no sé que hi hagi alguna necessitat i doncs que alguna de les tripulants a l'últim moment no pugui anar-hi, no? Però sí que estic en contacte amb elles i per qualsevol cosa que necessitin, doncs, bueno, em poden trucar en qualsevol moment i també doncs, puc resoldre problemes, no només de l'àmbit enginyeril, ja que bueno, és el que estudio, sinó també a nivell esportiu. De fet, hem estat preparant també físicament aquesta missió perquè bueno, no hi ha hospitals i no els podem lesionar, no? I per tant, doncs, també he col·laborat amb la preparació física de les tripulants.
Mm-hmm, molt bé. Per tant, diríem, tu estaràs a Utah, viatjaràs, però no estaràs dins d'aquesta estació, només si passa alguna cosa hi entraràs, eh?
Sí, no, o sigui, no seré a Utah com a tal, jo em quedo al CAT, a Sant Cugat, però sí que si hi hagués qualsevol problema hauria de viatjar ràpidament, o sigui, amb el primer vol que sortís cap a Utah.
Molt bé. Explica'm una mica, doncs, quina és la missió de les altres, de la resta de companyes, diríem, què és el que hauran de fer. Una mica he fet un resum a l'entradeta, però explica'm què és el que hauran de fer.
Doncs les meves companyes el que hauran de fer, sobretot, és bàsicament viure durant 15 dies com si estiguessin a Mart, això vol dir doncs, sense tots els luxes que podem tenir no? nosaltres al nostre dia a dia, com per exemple el poder accedir a internet en qualsevol moment o el poder utilitzar l'aigua com volem, no? Elles doncs, tindran uns recursos limitats, tindran un menjar limitat, una aigua limitada, la connexió a internet serà única i exclusivament per comunicar-se amb el control de la missió, no? Que se li en diu, aquests que, bueno, els hi permetran o no fer segons quines activitats i hauran d'enviar informes, sobretot. Hauran de fer cada dia uns informes amb els problemes que hagin sorgit, els protocols que hagin seguit per solucionar-los i si aquests protocols han funcionat o no, i a part hauran de dur a terme diferents projectes de recerca que bueno, cadascun ha preparat, cadascun dins del seu àmbit i que són projectes relacionats, per una banda, amb el que elles ja estaven fent aquí a Catalunya, però a part també i bueno, posats en les condicions que hauríem de ser a mà, no?
Mm-hmm. Molt bé. Com us heu preparat, diríem, perquè diu que fa 2 anys no, que va començar aquesta missió, com us heu preparat per això? Perquè, clar, el desert de Utah es pot simular, no?, que és Mart, però, clar, falta una cosa principal, que és les condicions reals, no?, com és l'atmosfera i la gravetat, no?
Sí, exacte. Realment les condicions no són 100% com si estiguéssim a Mart. Sí que és cert que doncs hi ha certs factors que ajuden molt, per exemple, bueno, l'orografia del desert de Utah, l'aïllament també d'aquestes instal·lacions doncs, permeten també posar-se una mica en situació, no? En la simulació. Però sí que és veritat que hem preparat, per una banda, els experiments adaptant-los al que hauria de ser Mart, o sigui, els experiments que fem nosaltres allà realment serien com si es fessin a Mart, i després també doncs, hem hagut de preparar, doncs, com he dit abans, físicament a la tripulació pel fet que és això, que no podem permetre'ns lesionar-nos. I doncs, durant aquests dos anys, a part de preparar els experiments i els projectes, hem fet diferents actes de divulgació, sobretot, perquè no només volem deixar que Hipatia sigui una tripulació de l'MDAB, sinó que, a més, doncs, puguem arribar a molta gent, no només nenes, no, que és el que és la gent sol pensa, sinó a qualsevol tipus de públic, per trencar una mica aquestes barreres de, i aquests estereotips de que la ciència s'ha començat quan ets petita, la ciència d'homes o coses d'aquestes, no?
Mm-hmm.
No, nosaltres som un equip pluridisciplinar de gent que ha estudiat i que no ha estudiat ciència a la carrera, vull dir, ja de tot, i hem demostrat també que la ciència no és una disciplina que hagis d'estar estudiant des que comences, bàsicament, sinó que, per exemple, tenim una periodista. I és això, hem estat fent diferents actes, sobretot comunicatius.
Mm-hmm. Molt bé. Com va ser el procés de selecció i com van arribar a tu? Et vas presentar o et van venir a buscar? Com ha anat?
Doncs realment, és bastant anecdòtic. Bueno, la idea va sorgir el dia de la nena i la dona de la ciència fa dos anys. I va ser una cosa molt ràpida perquè, bueno, es van trobar la Mariana i la Carla, la comandant i la directora executiva de Hipatia 1, i tenien menys d'un mes per poder enviar la sol·licitud. Aleshores, doncs, va ser a correcuita començar a buscar gent que creguessin que complien amb el perfil que buscaven, no? O sigui, dones dedicades en certa manera a la ciència i que tinguessin ganes de fer coses. I, bueno, ells diuen que no els va ser gaire difícil perquè hi ha talent, per sort, a Catalunya. I és això, de seguida vam fer el formulari per poder-ho sol·licitar, perquè ja no només havíem de passar un procés de selecció intern, no? Sinó que a més havíem de passar el procés de selecció de l'MDRS. I és això, va ser una cosa bastant ràpida i no va haver-hi un procés de selecció públic en aquest cas, però sí que és veritat que per les futures tribulacions, perquè volem portar ni Hipatia 2 ni Hipatia 3, doncs aquesta sí que s'està considerant com podria ser el procés de selecció i aquí estaria obert.
Mm-hmm. Molt bé. Abans ho mencionaves, l'objectiu secundari del projecte, o secundari o potser és el principal, no? Ara m'ho dius tu, és la part de la visibilització, no? De les dones científiques. Encara hi ha molta feina a fer, però coses com aquesta ajuden moltíssim, no? I la difusió que se n'ha fet i com s'està parlant, no? D'aquest Hipatia 1.
Sí. Sí, sí. Realment és això, i Hipatia 1 és molt bonic, el de poder anar a l'MDRS, i realment és la nostra missió principal. Però és això, no ens volem quedar aquí, volem arribar a la gent, perquè al final tu obres un llibre de text de qualsevol tipus de ciència i els noms que venen dins del llibre són majoritàriament masculins.
Mm-hmm.
I falta aquesta visibilitat, falta aquesta... Bueno, crear referents properes, a més, que puguem veure, no, en el nostre dia a dia, doncs que sí, que existeixen, que fa aquestes coses, que existeixen dones, que existeixen dones científiques i que doncs, també fan coses, no?
Molt bé. Tu, en el teu cas, diríem, com vas decidir i en quin moment vas tenir algun referent quan decideixes fer la carrera d'enginyeria i de física? Entenc que és el doble grau, no? Estàs fent els dos alhora, eh?
Sí, de fet, bueno, faig doble grau d'enginyeria mecànica i electrònica i després faig la carrera de física a part.
Mm-hmm.
Però realment jo des de petita sempre havia estat molt curiosa i sempre m'havien dit no, que em dedicaria a aquestes coses. No vaig tenir una referent de molt petita, sí que és cert que després de l'èixer del batxillerat vaig tenir l'oportunitat de viure la ciència una mica més a prop, després d'unes beques que em van donar, i llavors doncs, arrel d'això vaig començar a anar més xerrades i tal, i sí que vaig començar a descobrir dones que es dedicaven a la ciència, no necessàriament en recerca, també vaig conèixer dones que feien recerca, però gràcies també a aquests programes i a aquestes beques que vaig fer, vaig acabar de decidir i de internament comprometre'm, no?, amb la ciència, o sigui, a dir que sí, que volia fer-ho.
Mm-hmm. Molt bé.
I comença.
Molt bé. I ara, arran d'aquesta carrera que estàs fent les pràctiques al Sincrotró Alba, aquí a Cerdanyola. Com
exacte,
va?
Exacte, així és.
Suposo que fer les pràctiques en un lloc així és increïble, no?
Sí, sí, realment sí. Jo vaig tirar carta i dic, mira... Si em responen, només que em responguin ja, per mi era un èxit. I, ostres, bueno, el Sincrotró era per mi un dels punts de referència, i crec que ho és, un dels punts de referència científica del país, I poder tenir l'honor de poder fer pràctiques allà, la veritat és que per mi és increïble.
Mm-hmm. I sense desplaçar-te gaire, a més de tot el que has explicat, estàs al CAR, que està al costat del Sincrotró Alba, crec que, no sé si el cotxe deu ser un minut amb el cotxe, estàs entrenant, ets a tir olímpic, no? És a dir, estàs al CAR entrenant tir olímpic. Tens temps de tot?
Sí. Doncs sí, espero que sí. No, sí, sí, en principi, bueno, em porto un horari bastant estricte, en el sentit que tampoc em puc permetre molt de temps lliure per fer més activitats de caire d'oci, per exemple, però sí que és veritat que sí, per mi tot el que faig és oci, sí, tot el que faig m'agrada, i crec que aquesta és una mica la clau, no?, de poder arribar a tot. Si no m'agradés, doncs tindria problemes per poder enfrontar, no?, sobretot els moments on realment tens problemes dins d'algun àmbit i vols solucionar-los.
Molt bé. Tens opcions reals d'anar a París, als Jocs Olímpics del 24, o no? No estem en aquest nivell.
És complicat, però no és impossible.
Uh-huh.
Queden poques possibilitats per poder-se classificar, i jo estic treballant a tope per poder anar-hi. El que passa és que sí que és veritat que, sobretot en tir, la classificació és molt estricta. Has de quedar entre els quatre primers d'un campionat del món o entre els dos primers d'un campionat d'Europa, i estem parlant d'unes posicions molt altes, sobretot per, bueno, si comparem amb els altres països, Espanya tampoc és un país que destaqui moltíssim en les modalitats. Aleshores, bueno, nosaltres ho estem intentant. En els entrenaments, la veritat és que, bueno, estan anant bé els entrenaments, i creiem que no cal descartar tampoc la idea.
Molt bé. Doncs tornem un momentet a Mart. Ja has pensat en tot aquest procés? Si hi hagués, potser és utòpic, però si hi hagués la possibilitat real d'anar a Mart i posar en pràctica tot el que heu estat preparant i heu estat pensant i tal, hi aniries amb tot el que implica, anar a Mart ara mateix?
Sí. Buah, és una pregunta molt complicada. Realment hauria d'estar super segura de que allò que vaig a fer no és una missió suïcida. Crec que és la major part de tothom, no? Sobretot els astronautes que s'estan presentant ara. Però, per altra banda, em faria molta il·lusió poder participar en una cosa així. Si no com a astronauta, com a enginyera. Vull dir, crec que tots aquests avenços que es fan en recerca, perquè al final això no deixa de ser recerca, doncs són impressionants, i m'encantaria poder-ne formar part en algun moment o altre d'aquests avenços.
Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Helena. Disfruta molt d'aquesta experiència, que segur que això ja no t'ho treu ningú.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau.
I gràcies per fer la difusió.
Continguts en xarxa.